Aquest dimecres al vespre els bombers van dur a terme un nou simulacre al bosc, però no per un escenari d'incendis, sinó per un altre cas també prou comú al nostre terme municipal, el rescat de persones. I per conèixer una mica millor aquesta tasca dels bombers tenim al telèfon el sotsinspector del cos, el senyor Jordi Bosch. Bon dia.
Hola, bon dia.
Parli'ns una mica d'aquest simulacre que van fer al vespre. Exactament amb quina previsió estan treballant?
Mira, ahir estàvem fent un exercici de simulacre nocturn, una miqueta aprofitant, com sempre diem, que hi ha períodes vacacionals a prop, vale? Amb la qual cosa, això per una banda i per altra banda, les males condicions meteorològiques que s'havien produït a darrera hora, per fer un exercici en què nosaltres el que preteníem era justament poder explicar o poder-nos nosaltres basar com desenvolupar una recerca nocturna amb molts problemes que això comportava, vale? Una miqueta, diguem, que treballem molt el fet de que sempre valdria la pena haver planificat l'activitat en quant a durada, recorregut, una miqueta per tenir-ho clar, vale? Perquè en aquest cas, diguem, que el que ahir preteníem era trobar dos excursionistes que s'havien perdut, que no havien arribat anant a casa, i no sabien ben bé si és que és perquè havien tingut un accident, no bé si és perquè la previsió meteo, diguem, de pluja que es va produir durant tot el dia els havia mig enxampat en algun mal tràngol, i per tant, diguem, nosaltres vam fer l'exercici de desplegar el que seria habitual en aquests casos, que seria per un costat bombers, diguem, per fer unes batudes més genèriques, per altra banda, el grup que ni de recerca amb què amb els seus gossos o davanteig o de rastreig intentarien buscar en zones de més difícil accés algun tipus de rastre, o bé, allò que llavors tocaria fer, diguem, amb bombers més a peu, seria una recerca més intensiva amb l'ús de cartografia, mapes i cartografia digital.
Tot això es va provar ahir?
Tot això es va provar ahir, exacte. I ahir va ser, et dic, l'exercici d'aquest al vespre, i en realitat era a veure com es podia arribar a coordinar o com funcionava la coordinació entre aquests tres apartats.
Hi havia algú fent d'excursionista o era un supòsit?
No. Hi havia realment dues persones que s'havien deixat a prop del forn ibèric aquí a Collserola, que estaven anant allà esperant, diguem, que el dispositiu, diguem, de recerca funcionés de més a menys, perquè primer vam fer una batuda més genèrica per camins, amb vehicles, en l'hipotètic cas de que s'haguessin desorientat perquè haguessin trobat un camí i estiguessin seguint un camí, vale? Després d'això, diguem, la segona part més concreta ja seria passar amb un nivell 2 de dificultat amb camins en què per vehicles no serien accessibles, però sí que serien accessibles a nivell de peu, que llavors aquí és on fèiem servir la cartografia en paper o en digital. I després hi havia un tercer nivell en què fora d'aquests recorreguts excursionistes de caminois o bé de zones més freqüentades, entraven més els que serien les unitats canines, els binomis canins de recerca, o bé la cartografia digital per buscar en llocs en què realment haguessin pogut tenir un problema d'accés, o s'haguessin ferit, o s'haguessin caigut, o hagués pogut passar una cosa d'aquestes. Per tant, ell es va provar tot, però diguem, començant d'una manera més genèrica i cada vegada anar fent una especialització o una concreció més definitiva per intentar-los localitzar.
Perquè tot plegat, quan triga?
Ahir vam tardar al voltant de dues hores i mitja. Ahir vam tardar. El que passa que això és molt variable, perquè com que se perden les persones, la dificultat del terreny que hi hauràs, òbviament te trobes cadenes tancades, s'han d'obrir, s'han de portar les claus, s'han de donar a deixar en condicions, i per tant una miqueta la durada és variable. Però ahir en concret vam tardar dues hores i mitja a localitzar aquestes persones.
Perquè són casos molt habituals. De fet, no fa tant hem sentit parlar d'alguns, de gent que es perd al bosc. És una cosa que passi habitualment?
Passa sovint i bastant habitualment. Diguem que més sovint del que voldríem. Una miqueta tot plegat, també hem vist que a part, diguem, de aquesta moda, diguem, que ens han posat tècnicament materials molt fàcils al nostre abast perquè tots puguem sortir i creguem que tot ho tenim dominat, és una falsa sensació de seguretat, i això es demostra, per exemple, en aquests últims temps, en què a les hores de tarda vespre rebem moltes trucades d'activacions, potser pel nerviosisme de la gent, de veure que se'ls està fent fosc, que no saben on són i no saben quan tardaran, i això era una de les coses que ahir també volíem deixar palès, el fet de que portar un frontal, portar una cartografia i portar una peça de bric, en què si ens entra la nit ens ajudi a o bé senyalitzar, o ens ajudi a localitzar-nos, o ens ajudi a protegir-nos de les males condicions, són tres bones coses que hem de tenir present.
Esclar, avui en dia tothom va amb un mòbil i sembla una mica que ja saps on ets, no?, mirant el mapa aquell.
Sí, en realitat diguem que el mòbil, si tens cobertura, no s'equivoqui, menys aquests últims smartphones amb què fins i tot hi ha una peça on te, bueno, una peça, una tecla on te localitza exactament on tu ets, per dir-ho, a la meva posició on t'és i te l'identifica. El que passa que hi ha una segona part, diguem, que és la que costa de valorar, diguem, que és que tothom una miqueta ha de ser conscient del seu coneixement, i per molt que el mòbil ens pugui dir on te som, o puguem fer una trucada per dir el bo, diguem, seria adaptar-se tot plegat, i dir, mòbil m'ha dit on te soc, però jo durant el camí he tingut la cura de prendre referències per saber on estic orientat, si estic a la dreta, si estic a l'esquerra, si el mòbil el tinc posat del revés o no, i que per tant, sí, el mòbil és una eina d'ajuda per saber, en molts casos, fins i tot l'estat de les persones, per saber si realment estan ferits o estan ferits, si estan conscients, si són 10 persones, en quines condicions estan, en quin equipament porten. Per tant, sí que és una ajuda, però no és la salvació. La salvació passa per estar, perquè tothom tècnicament vagi posant-se al dia i sigui conscient de la planificació que s'hauria fet al principi, de dir, ara, jo puc fer aquest recorregut, estic prou preparat, sí o no, què tardaré, i mentre el faig, que no me desviï de la previsió, perquè igual em surt algun imprevist que no tenia controlat perquè no l'he planificat, i aquestes coses llavors és quan per mala sort se sol escapar. I aquí, diguem, el gran nombre de trucades, i més quan comença el bon temps.
Perquè una vegada ens hem perdut i hem trucat, en recomana que ens quedem quiets?
No. Sí o no? A veure, el primer que ha de fer és trucar al 112 per dir que ens hem perdut, si realment ens hem perdut. Si no sabem on som exactament, potser sí que val la pena quedar-se quiets per no anar fent, però l'ideal seria, diguem, sempre quedar-se quiets quan tinguéssim un element de referència que poguéssim indicar la nostra posició. Per tant, una miqueta, diguem, seria això, quedar-nos quiets si tenim un camí a prop. Doncs bueno, si seguim el camí ens ho trobarem molt més fàcilment que no pas si estem perduts al mig del bosc. Al mig del bosc solament seria més difícil de localitzar-nos, però en canvi, diguem, si tenim un sender, si tenim un caminoi que puguem anar seguint, com a mínim podrem anar fent una evolució de doncs, el que t'explicava al principi. La primera recerca la fem per als camins més grossos, perquè pot ser que les persones que s'hagin perdut estiguin seguint una pista i que, per tant, i com que és el lloc més accessible, la localització seria més ràpida.
Perquè vostès tenen xifres de quantes trucades o, vaja, o directament o han hagut d'iniciar dispositius de rescat en els darrers temps?
Jo en aquests moments no tinc cap dada aquí sobre la taula. Cada any s'avalua, cada any es fa una estadística i es busquen les dades. En aquest moment l'única cosa que et puc dir és que sí que hi ha hagut un increment d'aquest tipus de serveis, i el que abans t'havia comentat també, el més significatiu de tots, és que la majoria d'activacions s'estan produint a la tarda vespre quan comença a caure el dia, que la gent suposa que és per nerviosisme, pel fet de dir, hosti, que no arribaré a casa.
Un increment en aquest any, vol dir, en aquest 2012.
Sí, exacte, sí, en aquest any.
A què és degut, això?
No ho sé, perquè a lo millor, diguem, que pot ser que per les condicions, lligant-ho amb tot, amb les condicions econòmiques, de dir, no me'n vaig a fer grans sorties, no me'n vaig a excursió no sé on, però per aquí a casa sí que ens aprofitem i anem a fer excursions, però probablement el canvi d'activitat, diguem-ne, no tant a fora o de grans expedicions o qualsevol cosa d'aquestes, sinó, diguem, l'activitat pròpia del dia a dia, que faci les escapades més a prop de casa. Probablement sigui una cosa d'aquest estil.
Perquè, senyor Bosch, quan parlem de bombers sempre pensem en focs. Aquí estem parlant de rescats. Hi ha algun altre tipus de simulacres que duguin a terme una mica en previsió d'actuacions que hagin de tenir?
Jo diria gairebé qualsevol dels tipus de serveis que nosaltres en fem. Fem simulacres de gairebé tot tipus de serveis. Fem simulacres d'accidents ferroviaris, fem simulacres d'accidents de múltiples víctimes, fem simulacres d'accidents en col·lapses estructurals, fem simulacres d'accidents amb evacuació de gent de pous, de bancs, de salvament en rius. En definitiva, el que intentem amb aquests simulacres o exercicis gairebé seria el fet de que la gent ho mantinguin l'habilitat dins del propi servei i, a més, poder localitzar aquelles coses que en algun moment determinat algun consell a la gent els pot ajudar o els pot treure d'algun problema.
Doncs, senyor Bosch, moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema dels rescats i per atendre'ns, i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.